Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.
¿De veras?
Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
No me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
¡Can sanguijuela!
¡Le desafío a que haga su sucio trabajo ahora! ¿Me oye?
Kir todavía sigue vivo, mi viejo amigo.
¿Todavía? Viejo amigo. Usted se las ha arreglado para matarlos a casi todos.
Pero como es un mal tirador, sigue fallando el blanco.
Khan, usted ya tiene el Génesis.
Pero no me tiene a mí. Si quiere matarme, Khan, va usted a tener que bajar aquí. Va usted a tener que bajar aquí.
He hecho algo peor que matarle. Le he herido. Y deseo seguir hiriéndole. Le abandonaré.
¡Khan! ¡Khan!
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. Ja heu vist, avui hem començat el programa de manera especial, de manera diferent, i és que aquest ha estat el nostre petit homenatge, el nostre tribut a Constantino Romero, que sobretot per la nostra part trobarem a faltar la seva feina de doblador. Se'ns fa difícil imaginar personatges com els que escoltàvem ara mateix, Harry el Sucio, Mufasa... Terminator també, que no l'hem escoltat, el Capità Kirk o Darth Vader sense la veu de Constantino Romero.
La pròxima edició Blade Runner, qui doblarà l'androide?
També.
Perquè segur que hi ha una nova edició.
Sí, sí, sí. De Blade Runner. I la propera que faci Clint Eastwood. És que... En fi, una gran pèrdua i ens sap molt de greu, però vaja, nosaltres intentarem encarar el programa amb el màxim bon humor possible i ho farem, avui no anirem amb sumari perquè ens hem menjat ja bastant d'entrada. Escolta, benvingut Jacint Casademont després de... A l'estudi, eh? A l'estudi, no és una gravació avui.
No, estic in present.
Molt bé.
Corpore sano i... No, bé, però estic
encara,
aquí.
Encara no sano, però...
Estic aquí.
Prou bé. També tenim a la Marta Sanz. Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa. Marta, què tal, com estàs?
Sí.
Està bé?
Sí, és que ens parlaràs una cosa que ens ha impactat aquesta setmana, és que, ja sabem qui és la mare de Com ho conocía vuestra madre.
Sí.
Això t'impacta?
Sí.
A mi m'ha deixat igual, però bé.
Ha estat una notícia que ha trasbalsat les xarxes socials aquesta setmana, eh?
Vull dir que... És cert, i l'últim capítol de la 8a temporada als Estats Units ha tingut una audiència espectacular.
Bé, d'això en parlarem després. Abans d'anar directament amb el programa, recordem els concursos. Bé, el concurs de Panini Comics que teniu fins al 28 de maig per contestar la següent pregunta. En quin país es localitza l'Obezno Immortal? ens van enviar la resposta al nostre correu electrònic al ningunoes@outlook.com, o també ho podeu fer a través del nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, i ens envieu un privat. Maneres d'escoltar el programa: a través, per exemple, la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. Aneu a Ràdio La Carta i us baixeu el programa. També des del nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, podeu escoltar el programa online, descarregar-lo, així com també a través del nostre Twitter, @ningunoes, i ens podeu seguir també, o a través del nostre canal d'iTunes, poseu ningunoesperfecte, i allà també ens hi trobareu. I comencem ja directes amb el cinema, i presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, jo mateix, l'Ignasi Arbat.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Tal vez falten flores.
¿Crees que es demasiado?
Creo que es lo que quieres.
Yo también lo creo.
No nos vemos desde hace años.
Señor Gans, ¿quién es usted, a fin de cuentas?
I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and Belena.
No podemos repetir el pasado.
Claro que podemos.
I això que escoltem és el Gran Gatsby, pel·lícula de Baz Luhrmann, veí de l'Aran Bon Matí, amb Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Egerton i Isla Fisher. Luhrmann, realitzador de Moulin Rouge i Austràlia, emprèn una particular aventura en aquesta enèsima adaptació de la novel·la de F. Scott Fitzgerald, publicada el 1925 i considerada una de les novel·les més importants de la literatura anglesa del segle XX. L'adaptació cinematogràfica més recordada és la protagonitzada per Robert Redford el 1974, amb guió, atenció, de Francis Ford Coppola. El Gran Gatsby està ambientada a Nova York dels anys 20. Nick Carraway és un multimilionari que intenta aprendre a gaudir de l'època. Nick comença a sortir amb Daisy, una golfista que li presenta el seu veí Jay Gatsby. La riquesa de Gatsby només és comparable amb la seva aura de misteri. Les seves festes són desitjades per tota l'alta societat local perquè sap gaudir dels anys 20 com ningú més sap. L'amistat entre Nick i Gatsby es veurà afectada per la relació que van mantenir Daisy i Gatsby durant la Primera Guerra Mundial. Luhrmann confessa que el fet que hagin passat 5 anys des de la seva darrera pel·lícula no és per l'acollida més aviat freda que va tenir, sinó que ha dedicat aquest temps a criar els seus fills. Els actors que havien d'interpretar els papers principals a la pel·lícula els tenia molt clar el director, tant el Leonardo DiCaprio com el Tobey Maguire, però en canvi no era així el de l'actriu. Després d'un càsting on van participar les principals estrelles de Hollywood, l'escollida va ser Carey Mulligan. Luhrmann ha portat la pel·lícula al seu particular terreny visual i musical. Una de les decisions més polèmiques és precisament l'actualització musical que Luhrmann ha fet a la pel·lícula. Luhrmann defensa que el jazz no és una música comú actualment, així que li ha resultat més natural utilitzar el hip-hop i donar-li un llenguatge de jazz. Sí, sí, el Gran Gatsby amb hip-hop en els anys 20.
És que el que he vist de tràiler amb la novel·la no té res a veure. És que la novel·la és gent fastiguejada, amb molts calés, capritxosa, que no es mou del sofà, només s'aixeca per les nits per anar de festa, i aquí els pinta com fiestero, rebero.
Clar, a veure, és que tu...
És que no és el llibre.
Ell ha agafat el llibre i l'ha portat al seu territori.
Ja, però...
Potser parlar d'adaptació és complicat perquè ha fet una cosa que l'ha portat al seu terreny i ha fet una mica el que ha volgut amb el material. Això està clar.
Sí.
Una altra de les decisions polèmiques ha estat rodar-la en 3D. El Gran Gatsby no és la tipus... Quan ens imaginem una pel·lícula en 3D, no t'imagines el Gran Gatsby. Ell ho ha fet. Estava previst estrenar-la el desembre passat, però l'endarreriment per rodar-la en 3D, una sèrie de pluges torrencials a Sydney i la cura de tria musical feta pel mateix Luhrmann, assessorat per Jay-Z, que és el marit de Beyoncé, han fet que la pel·lícula s'estrenés 5 mesos després del previst. I no sé, ja veurem.
No, jo no la veuré, ja t'ho dic.
Després repassarem les crítiques que ha tingut als Estats Units. I I això és The Lords of Salem, de Rob Zombie, amb Sherry Moon Zombie, Bruce Davison, Jeff Daniel Phillips, Meg Foster i Dee Wallace. Pel·lícula estrenada als Sitges 2012. Era de les més esperades i va esdevenir la més decebedora. A The Lords of Salem, el realitzador de les brutals La caça de los mil cadáveres i Los renegados del diablo ha decebut a molts dels seus fans, entre els quals jo m'incloc. Heidi és la presentadora d'un programa de rock d'una emissora de ràdio local i un dia rep un vinil promocional d'un grup anomenat The Lords. Heidi l'escolta i punxa el disc a l'emissora en diverses ocasions. La repetició de la cançó farà despertar els seus fantasmes personals, així com l'obscur passat de la comunitat on viu. S'està tornant boja Heidi o els condemnats de Salem han despertat i pretenen iniciar una venjança contra la població que els va jutjar per bruixeria? Aquesta ha estat la primera pel·lícula de zombi després de les dues parts del seu Halloween. Zombie va haver de canviar moltes coses del guió original per qüestions pressupostàries, però no fa servir aquest argument per excusar-se de res. La gran virtut de The Lords of Salem són les imatges, visualment potentíssimes i esgarrifoses, i la fotografia, però el problema és el guió, que és un despropòsit per més bona intenció que hi posis.
Mi padre me dijo una vez que hay que tener cuidado con lo que más se ama en la vida. Porque si te confías, lo que más quieres puede acabar contigo. Han llamado del banco. Van a quitarte el barco.
Tengo una oferta de trabajo. Es mucha pasta.
¿Qué puedo hacer por usted?
Te ofrezco 100.000 euros por llevarme a nadar con el gran tiburón blanco fuera de la jaula.
Los estudié durante 10...
I això és Marea Letal, pel·lícula de John Stockwell amb Hal Berry, Olivier Martinez i Ralph Brown. Estrenada directament al mercat domèstic als Estats Units, a nosaltres ens arriba en cinema, això sí, sense massa ressò. És curiós, hi ha pel·lícules que són realment bones que no passen per cinema i d'altres que... Bé, en fi, és igual, és el bon ull de les distribuïdores espanyoles que cada dia ho fan millor. Kate és una experta en taurons que es guanya la vida acompanyant a turistes a visitar les zones de Ciutat del Cap on es poden veure aquests animals, però sense atrevir-se a submergir-s'hi. Kate va viure una experiència que la va deixar absolutament traumatitzada i mai més s'ha atrevit a nedar en territori de taurons. Trobant-se en una situació econòmica delicada, Kate s'haurà de plantejar si accepta l'oferta d'un ric empresari que està disposat a pagar-li 100.000 euros a canvi que l'acompanyi a bussejar amb taurons.
Però t'has descuidat de comentar lo important, que surt tota la pel·lícula en biquini.
No, però jo ja no he d'estar... Si surt sense biquini, però Hal Berry en biquini és una cosa que ja tenim...
Era molt car sense biquini. Operaciones Warfish li van tindre que pagar no sé quan. No,
però val la pena, eh?
Sí, no, sí, no... sí, 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 molt a favor.
No ens va importar. Bé, Cowboy, la següent pel·lícula, dirigida per Boudegin Cule, amb Rick Lenz i Locke Peters, una pel·lícula seleccionada per Holanda als Oscar. Jojo és un nen de 10 anys que viu amb el seu pare, que treballa de guarda de seguretat nocturn. Durant el dia dorm i quan està despert s'arrossega lleugerament begut, deixant el nen pràcticament sol. Jojo acull a un ocell caigut del niu que bateja com a Cow i que acabarà esdevenint un substitut de la mare desapareguda. La presència de Cow, els primers sentiments per la seva companya de jocs i els esforços del seu pare per tornar a tenir certa presència a la vida del seu fill, l'obliga obligaran a acceptar la veritat sobre la seva mare. I la següent és Indignados, de Tony Gatliff, un documental sobre el moviment de protesta dels indignats que es va estendre per Europa el 2011, des del punt de vista d'una immigrant il·legal d'origen africà que relata les seves experiències dins el moviment. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. I acabem amb les dues estrenes que arriben des del cinema espanyol aquesta setmana. La primera és El cosmonauta, de Nicolás Alcalá, amb Catherine de Candolle i Leonor Clden, finançada majoritàriament amb crowdfunding. El cosmonauta arriba al mateix temps en cinema, en DVD, Blu-ray i internet. El punt de partida de la pel·lícula són les llegendes urbanes sobre la carrera espacial soviètica dels anys 60 i 70. El primer cosmonauta rus que va ser enviat a la Lluna no va aconseguir tornar i se'l va donar per desaparegut a l'espai. Tot i així, a través de fantasmals missatges de ràdio, afirma que ha tornat a la Terra, però que l'ha trobat buida, sense ànima. I tanquem amb l'última isla de Dácil Pérez de Guzmán amb Carmen Sánchez i Xavier Boada. Alicia és una nena d'11 anys mimada, egoista i aficionada als videojocs. Els seus pares treballen tot l'estiu i no tenen ningú que la cuidi, així que l'envien a l'illa on la seva mare passava les vacances amb la seva vella tieta Melinda. A l'illa no hi ha aigua corrent ni llum, així que les vacances prometen ser un avorriment. A més, es comenta que la seva tieta és una bruixa i que hi ha un personatge que persegueix dracs. Alguna cosa estranya i magnètica emana de la muntanya. I vistes les estrenes, anem directament a les notícies, com sempre, ben calentes. Jacint Casademont, què tal?
Bé,
un plaer poder-te tocar avui.
Això ho diuen fent, totes. Sí,
fent les notícies.
Això no ho diuen tant.
Ja.
Començo parlant de Grupo Salvaje, que era el remake en el qual estava treballant Tony Scott quan es va treure la vida. Doncs aquest remake, que ja estava bastant preparat, l'ha comprat els drets Will Smith, qui vol protagonitzar-lo. A més, serà una versió actualitzada a la pel·lícula en què els pistolers que veiem a la versió antiga ara seran exagents a la DEA, que s'encarreguen de lluitar contra traficants per robar-los la droga. Will Smith, com que no va fer Django, perquè va voler fer Django perquè deia que ell no podia matar el dolent, tenia que morir per casualitat, segons ell.
Pues mira, un error no haver...
Pues ara vol fer westerns. Tu ets tonto.
Exacte.
Ja t'ho dic jo. El Vengador Tóxico. Variety aquesta setmana mateix ha informat que el remake aquest, que ja portaven setmanes parlant-ne, de Troma, de la pel·lícula mítica de sèrie Z, vol fitxar Schwarzenegger per estar en el repartiment. No serà El Vengador Tóxico, però volen una estrella amb nom de cara a treure el públic. No sé si és la millor opció.
Home,
a treure públic Schwarzenegger actualment no.
No, però com a... Sí. A veure, a mi m'agrada que hi sigui. Que traurà públic? No crec.
Agafa Taylor Lautner aquell de Crepúsculo i te traurà més públic que no passa això.
Ja, però no...
Però bé, està bé, si és... La pel·lícula cotrejarà un actor així una mica que ha vingut a menys. Té gràcia.
Està bé, està bé.
Després, L'Equalitzador, que és la sèrie aquella que vam passar per TV3, si no recordo malament, quan jo era petit.
Sí, i tant, mítica sèrie, Canal 33, els diumenges.
Amb
sí,
música electrònica, recordo.
Sí, sí, sí.
I molta boira.
De l'època. Ui,
era a Londres, era?
No ho sé. No, 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 era americana.
Era americana?
Sèrie.
Jo la recordava amb molta boira. Que,
sí, però havia boira, sí, sí, sí.
Ah, doncs aquesta sèrie dels 80, que tornarà a la gran... Bueno, saltarà a la gran pantalla amb Denzel Washington de protagonista, Anthony Fuqua de director, i han fitxat a Chloe Moritz, que interpretarà una prostituta jove.
Chloe Grace Moretz per la resta de la humanitat.
Ja, però és que ningú... Moritz... Jo li dic Moritz.
Sí, home, sí, com la cervesa, no passa res. Sí, la Grace no importa, total.
Ara, total.
Ah, perquè ja sabem qui és, que si no...
Sí.
Sí.
Si dic Chloe, igualment tothom sap qui és.
Déjame
bueno,
entrar.
Bueno, hi ha ja la Chloe Sevigny, també. Ah, doncs això, interpretar una jove prostituta. No són una mica Jodie Foster?
Sí.
Doncs el paper, en principi, era per una noia de 20 i pocs anys i al final l'han agafat a ella degut al seu, la seva prova de càsting, que diuen que la va fer molt bé. La gràcia de tot plegat me l'ha fet que han fitxat un escriptor perquè quan s'estreni la pel·lícula no faci l'adaptació a la pel·lícula, sinó comenci a escriure per a llibres, novel·les, sobre el personatge actualitzat e interpretat per Denzel Washington. De cares a preparar ja seqüeles, perquè volen fer-ho franquícia.
És pensar molt, això.
O sigui, quan se'n vagi a la merda la primera pel·lícula,
sí, ja està, riem. S'acaba.
Això és molt DC, tot plegat. Jurassic Park 4, que és el que estàvem discutint fora del micro abans d'entrar. Tots sabíem que s'estava preparant aquesta nova entrega, que la dirigia un tal Colin Trevenour, que era el de Safety
Not Guaranteed, això. Excel·lent pel·lícula.
Doncs la dirigia aquest jove director que tothom li agrada tant.
És pel·lícula que no ha passat per les pantalles i és boníssima. I en canvi la merda aquesta de la Halle Berry arriba a les pantalles i no val res aquesta pel·lícula. No hi ha dret.
Pues te la baixes per torrent, com fem tots.
Ja ho sé, al final t'acaben obligant.
T'ho estan demanant.
Sí, sí,
si t'ho demanen.
No, no, sí, esclar.
Lords of Salem fa un any que està penjada a internet.
Estrenar pel·lícules el 5 de juliol, per dir una data, per exemple, quan als Estats Units arriben aquesta setmana, doncs, què porta això?
Així evites la pirateria.
Exacte, esclar, sí, sí. És...
Per cert, que sí, ja, va, ja està penjada també Jungla de Cristal, amb DVD RIP.
No, no, sisplau.
No, però l'important és això, Jurassic Park, que estava a punt de començar a gravar. Després van dir que feia una petita pausa per acabar de centrar quatre coses. I l'última notícia és que de moment s'ha parat indefinidament la pel·lícula. De cara a ser en un futur llunyà, miràs què fan.
Que passa, respecte que s'ha parat indefinidament, hi ha notícies contradictòries. S'ha posposat la data d'estrena indefinidament, però no vol dir que hagin deixat de treballar en la pel·lícula.
Però quan els responsables de la pel·lícula diuen que fan una pausa per mirar com encara la pel·lícula...
Això que fa un poc més d'una setmana es va penjar una primera fotografia de la illa de Sorna.
Ja, sí, és, ara hi he caigut, sí. Sí, sí, pues mira... El que volia parlar també, Los Vengadores 2, que després el mega èxit d'Iron Man 3 compliquen les coses a la pel·lícula, perquè Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson s'han tancat en banda i diuen que com a mínim 5 milions cadascun per gravar la pel·lícula amb més a benefici de taquillatge, un tant per cent. Portant les negociacions entre aquest grup d'actors i Marvel, Robert Downey Jr. Que també s'està fent una mica...
Bueno, però això és normal. Quan acabes recaptant 1.500 milions de dòlars i tu te n'has emportat només un o dos, dius, hosti, a veure...
Tinc les xifres. Sí. Mark Ruffalo es va emportar 200.000 euros per Los Vengadores 1.
Imagina't, és que és clar.
I en Chris, 300.000.
Sí, és que...
I estem parlant d'actors que ja tenen una mica de caché com a mínim.
No, sí, sí, sí.
Cobrar aquesta misèria...
I clar, Robert Downey 50, no? Dius, a veure... Però clar, Robert Downey ha hagut de passar per dues pel·lícules d'Iron Man abans de...
Bueno, i Marvel li deu tot a Robert Downey Jr.
Sí, sí, bastant.
Perquè és que tot. Sí que... Però bueno, em fa gràcia aquell, que segur que s'ha embutxacat més que l'és, sigui després el nen bo...
Ja lliga. És Tony Stark.
I ja per últim, Pirates del Caribe 5, que no ens en recordàvem, però hi haurà cinquena entrega.
Malauradament.
Estan buscant directors. Ojo els noms, eh? Fredrik Bond, que és el director de la pel·lícula que encara no s'ha estrenat, La necessària muerte de Charlie Countryman. Et sona?
De re.
Vale. Després és el duet Joaquim Ronning i Spence Sandberg, que han estrenat dues pel·lícules, que és Contiki.
Ah, sí, aquesta sí, sona, sí.
I són els mateixos de Bandides.
Ostres. Bueno, en fi.
I el tercer actor que estan barejant és Rapper Sanders. Barejant, és veritat, barejant o no. Remenant?
Bueno, digue-li com vulgui, ja ens n'hem entès.
Blancanieves i La llegenda del cazador.
Vinga, cadascú millor que l'altre.
És que què costa tornar a agafar en Verbinski?
No vol Verbinski. Va dir que no volia, i a la quarta ja no
però
va voler.
Però si ha tornat a fer el mateix amb El llanero solitario. És exactament el mateix.
Sí, és veritat. Però bueno, com que li canvia el nom, i Johnny Depp continua fent el mateix també... Però...
És que és això, és que... Sí, joder,
no caldria.
Només s'ha tret l'Orlando Bloom del damunt.
Ja està. I la Keira Knightley.
Aquesta... al damunt, per sota...
Va, anem a parlar ràpidament d'una de les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. I és precisament Stoker, pel·lícula del Park Chan-wook, el director del Boy, en el seu debut en el cinema nord-americà, que precisament també hem vist que aquesta pel·lícula estava produïda pels germans Scott, Ridley i Tony, quan encara era viu Tony, clar. I el guió era del Wentworth Miller, el de Prison Break. Vull dir que fa una combinació de noms i propostes que és impacta la pel·lícula, no? Ja només pels noms. I quan la veus, també impacta. A veure, Marta, va, comença tu a comentar-la.
Stoker, com que no me'n recordava, ho sento, Ignasi, tinc mala memòria de l'argument que havies explicat, ni res, anava bastant en blanc, doncs vaig estar molt atenta.
És que l'argument també era una mica ambigu, eh?
Clar,
perquè no te vol explicar el que passa.
Realment, el guió de la pel·lícula és senzill. El guió és molt senzill. I el que es nota és molta... molta empremta del director, molta, molt detallista, la manera de filmar, la contemplació és lenta, és, però és pertorbadora. Jo crec sí. que aconsegueix això, que tu te pertorbis també a la teva butaca. I a mi m'ha agradat, tot i que et deixa una sensació de mal rotllo, que ja és això, m'ha agradat. És difícil no explicar massa sense desvetllar què passa, però és una família intrigant.
A veure, si coneixeu la filmografia del Park Chan-wook, ja sabeu que una mica els temes que li van. I encara que la pel·lícula no sembla que tiri per aquí, al final acaba tirant per lo que... el que ell coneix, el que fa, no?
Bueno, us podeu imaginar que hi ha un secret ocult amb una família, que les coses... Tu ja ho veus que no,
sí,
no acaben de rotllar bé.
Una certa qüestió psicòtica sí. entre alguns protagonistes que...
Hi ha la nena, bueno, la nena, la que fa d'adolescent ben entradeta, vull dir, cap sí. a 18...
A mi a vegades per això costa una mica fins que no arriba a aquest punt, fins que no dona aquest gir, no?, la pel·lícula, i quan dona el gir llavors també tarda massa en donar-te certa informació que te la dona tot al final. O sigui, els ritmes que
bé.
Marca...
Bueno, és el seu ritme,
sí,
això ho
sí,
puc
sí.
acceptar.
No, jo també ho accepto.
L'únic que veig que no acabava jo de creure'm, tot i l'excentricitat que pugui tenir la família que ens presenta i l'argument, és la relació entre la que fa de mare, que és Nicole Kidman, amb la seva filla.
Bueno, és una relació estranya també.
És una relació estranya, tot plegat és molt estrany i l'únic que semblava normal no hi és absent. Bueno, això es pot dir, no?
Perquè el pare, sí,
la pel·lícula
bueno,
comença
sí.
amb un funeral, que és el funeral del pare.
Per cert, molt bé, la Mia Wasikowska
sí,
fa
sí.
un paperàs, I es menja la Nicole Kidman amb patates. Perquè Nicole Kidman, a banda que se li ha quedat una cara una mica estranya amb tot això del Botox...
Sí, està molt jove, trobo.
Sí, no, és que sembla que et porti un filtre de Photoshop a sobre.
Sí.
I no és així.
Vull
dir, és la cara que se li ha quedat. Se li queda cara de Photoshop. Vull dir...
te posen aquesta cara quan vas a una clínica d'aquestes?
No sé,
posa'm la cara de Photoshop. Filtre artístic.
La Mia Wasikowska, més o sigui, mentre una veus que li costa com interpretar, l'altra
no,
li surt molt natural.
Jo crec que és molt histriònic. Ella ho exagera molt. I bé, no sé, que... a la sala érem quatre, això s'ha de dir. I era un dia de cine, però bé, vull dir, era un dissabte...
Bé. Pel·lícula però... recomanable, eh?
Sí, és recomanable. Ara no us penseu anar a disfrutar
d'una
història fantàstica.
És una pel·lícula més aviat dura, eh?
Com aquella pel·lícula, em va recordar de Tenemos que hablar de Kevin,
sí.
aquell mal rotllo que te queda.
Sí,
doncs,
una mica.
És
però és més drama o thriller?
Thriller.
Vale.
I
sí,
fins
sí.
i tot podríem dir que és una pel·lícula de gènere, eh?
Diuen que és una mica Hitchcock.
Bueno,
diuen, no sé si.
Bueno, és que clar, és una cosa.
És thriller, ja.
Sí, és un thriller cinema de gènere, és gènere, vull dir, acaba sent una pel·li de gènere. Vinga, i anem per veure què ha passat als Estats Units amb el box office.
El que més dona als Estats Units, el box office.
Comencem les recaptacions. A la número 5, 42, 5 setmanes amb 84 milions. A la 4, Tyler Perry Presents People, centrada la setmana amb 4. A la 3, Dolor y Dinero, 3 setmanes amb 41. A la 2, El Gran Gatsby, entrada la setmana amb 50. I a la posició número 1, 2 setmanes consecutives amb 284 milions, Iron Man 3. Love, my baby shot me down again. Així cantaven hip-hop al Gran Gatsby als anys 20, com no? Bé, Iron Man 3 continua dominant la taquilla mundial i ja acumula 949 milions de dòlars a tot el món. S'espera que aquesta setmana assoleixi els 1.000 milions. L'efecte Iron Man no ha repercutit negativament en l'estrena americana del Gran Gatsby, malgrat no obtenir l'aprovació de la crítica. Rotten Tomatoes la puntua amb un 5,9 sobre 10 i tan sols un 48% de valoracions positives. El Variety diu, estimis o odiïs a Lurman, no hi ha dubte que aquest és el seu Gatsby de principi a fi, amb la seva interminable llista d'extravagàncies. La pel·lícula desprèn una innegable fascinació, almenys durant una estona. Peter Travers de Rolling Stone diu, pot haver pitjors pel·lícules que el Gran Gatsby aquest estiu, però no seran una decepció tan aclaparadora. El New Yorker ens diu el següent, la vulgaritat de Lurman està dissenyada per guanyar-se el públic jove i suggereix que aquest és més un director de vídeos musicals que un cineasta, amb infinitat de recursos i una impressionant manca de gust. I l'Anne Hornaday del Washington Post diu: infantil, fetichista i dolorosament literal. L'experiment de Lurman demostra un cop més que l'estil de Fitzgerald és el que sempre ha fet gran a Gatsby. La segona estrena ha estat Peoples, produïda per Tyler Perry i protagonitzada per Craig Thompson i Kerry Washington. El protagonista és un psicòleg que s'adona que necessita ajuda professional després de presentar-se sense avís a una reunió familiar de la seva xicota. Obté una nota de 5 sobre 10 i un 38% de crítiques positives. L'Steven Ria del Philadelphia Inquirer diu: una comèdia simpàtica, encara que no sigui precisament trencadora. I acabem comentant que Star Trek Into Darkness ja s'ha estrenat a 7 països, a l'espera que aquest cap de setmana s'estreni als Estats Units, concretament dimecres a la matinada. Ha recaptat 31,7 milions de dòlars, incrementant en tots aquests països un 70% la recaptació obtinguda a la pel·lícula del 2009, establint nous rècords de recaptació de la franquícia en cadascun d'aquests mercats. Molt bones notícies per Paramount, que s'ha marcat com a objectiu ampliar els 128 milions que va recaptar la pel·lícula del 2009 fora dels Estats Units. Vinga, Marta, preparada? Anem per les xafarderies de Hollywood.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Doncs som-hi, Marta, quan vulguis.
Doncs començo amb la notícia, si voleu, de la mare.
Vinga, va, anem per saber qui és... Si no voleu saber qui és la mare...
Apagueu.
Apagueu durant 2 minuts la ràdio.
Doncs no, un minut i mig.
Minut, val.
Val? Doncs en l'últim capítol de la 8a temporada dels Estats Units s'ha vist com en una escena una noia morena, poqueta cosa, entra en una estació de trens amb un paraigua groc i una guitarra i entra per comprar un tiquet. Aquell paraigua groc ja evidencia que és la mare, perquè jo no ho recordava, però tu sí, Ignasi, que m'ho has comentat, ja apareixia en algunes imatges. Per tant, ja sabem qui és la mare, se la veu també de cares perquè he vist un petit vídeo, i us puc dir que és una actriu no massa coneguda a televisió. És la Christine Milioti, que va ser nominada a un Tony per la Once.
Sí, és un musical.
La musical Once, que també té pel·lícula,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I ha sortit algun episodi, episodis així sols, de amb cameos aquests, bueno, paperets que es fan així, per exemple, a 30 Rock, Rockefeller Plaza, o algun més. Bé, doncs aquesta és la mare. Clar, jo al veure-la m'he quedat igual, perquè, clar...
De fet, els productors ho han explicat, que volien una actriu desconeguda per causar un impacte de...
La gent s'esperava una actriu d'aquestes populars.
Doncs ells el que han buscat és tot el contrari, perquè no sigui una actriu que tingui una càrrega al darrere, sí, que et puguis imaginar segons què, sinó
exacte,
que volen
perquè
construir...
Perquè la gent no es fes cap idea preconcebuda...
Volen construir i un personatge nou amb la propera temporada,
clar,
la novena que
serà
l'última. Serà
l'última, i llavors a partir d'aquí hauran de... Bueno, començar la relació, no? I de fet no se sap en aquest últim capítol com es coneixen en Ted i ella. No.
Ho han deixat per... De fet, teníem pensat que si aquest era... si es cancel·lava la sèrie i aquest havia de ser l'últim capítol, doncs fer-ho d'aquesta manera. Però al donar-los una temporada més, van poder canviar aquest final i fer que encara no es trobessin i deixar-ho per la...
Home, han tingut quasi 9 milions d'espectadors, aquest últim episodi.
A veure com baixa l'audiència la següent temporada, eh?
O puja,
no,
eh? Jo crec que...
No.
Jo crec que no, eh?
La gent està molt cansada,
doncs,
la sèrie.
També m'he assabentat, arran de llegir sobre aquesta notícia, d'altres coses, que ja m'he avançat molt, perquè jo vaig per la tercera i ja m'he avançat.
Bueno,
m'he espoilejat, però a mi no m'importa, perquè bé,
de totes maneres
és una sitcom, aquesta sèrie la disfrutes capítol a capítol. Tampoc
l'escena es va gravar amb un absolut secretisme. Totes les persones que surten allà no són extras contractats, sinó són gent que formen part de la sèrie, que treballen, i els van agafar com a extras perquè no volien que ningú expliqués. Exacte.
Molt
sí,
bé.
Sí. Que s'ha fet,
doncs,
amb
els
un...
ha sortit bé i ja s'ha creat aquesta expectació i han pogut, doncs, tenir aquesta audiència per l'últim capítol. Molt bé, doncs ja està l'espoiler.
Ja podeu posar la ràdio, vinga.
Ja podeu posar la ràdio. Doncs us volia explicar que la Hailee Steinfeld, no sé si la recordeu, nominada a l'Òscar amb 14 anys només per Valor de Ley.
Mm-hmm.
Ah, sí.
Ningú ho diria, però va patir assetjament a l'escola, això que es diu bullying. Ningú pot sospitar, podria sospitar que aquesta jove actriu d'èxit patís problemes de bullying a l'escola, però es veu que ho va passar molt malament. Steinfeld és la protagonista del proper número de la revista Glamour i s'ha sincerat amb el públic. Assegura que va patir assetjament 3 anys, 3 cursos, i encara diu que no ho ha superat del tot. No odia aquells que li van fer passar males estones, sinó que els compadeix. Ara, amb 16 anys... Sí, Jacint?
Ja li han menjat el tarro.
Sí. No, és que es veu que és molt madura per l'edat que té.
Clar,
sí. Amb 16 anys, Hayley Steinfeld protagonitza una nova pel·lícula de Romeo i Julieta i surt de marxa amb Taylor Swift per París. Sí. Vull dir que s'ha agafat...
Però aquestes companyies un... poder...
Molt sí. Cool, és molt guai aquesta noia.
La cocaïna...
Bé, ja ho sabeu, del bullying a Taylor Swift. Doncs què més? Aquesta és una notícia també la que us diré ara, que ha saltat aquesta setmana i que tothom se n'ha fet ressò. Angelina Jolie s'ha sotmès a una doble mastectomia de forma voluntària per prevenir el càncer de mama. La seva mare, Marceline Bertrand, va morir el 2007 de càncer de pit després d'una dècada de lluitar contra la malaltia, i ella, l'Angelina, no volia passar pel mateix i deixar els seus fills orfes abans d'hora. Angelina es va fer una prova que costa $3,000 als Estats Units per mirar el percentatge de patir la malaltia, i va sortir un resultat força preocupant, un 87% de patir càncer de mama i d'ovaris. Després de pensar-s'ho molt, a principis de febrer es va sotmetre a la primera operació, que seria la primera de tot un seguit d'intervencions, de treure teixit mamari i de fer la reconstrucció i passar la recuperació final. I això, tot això va acabar a finals d'abril, el 27 d'abril. Jolie ara té un 5% de possibilitats de patir càncer de pit, i ara bé, diu que està més tranquil·la. L'actriu ha desvetllat que aquest dur procés en una columna al New York Times, que ha titulat La meva opció mèdica, i allà diu que, bueno, diu que volia escriure per explicar a les dones que la decisió no va ser fàcil, però que és feliç després d'haver-la pres.
Perquè té calés per pagar-s'ho. És que ho trobo una falta de respecte explicar això. O sigui,
no, a veure...
Clar, jo li espero que altres dones segueixin les seves passes i es facin el test genètic,
que...
i que sàpiguen que si el risc és molt alt de patir càncer tenen opcions per evitar-lo. Però us haig de dir que només la prova genètica costa $3,000, que no entra per la seguretat social, i que la mastectomia, sospito que tampoc entra per la seguretat
una altra
social.
Cosa,
que
val,
I llavors la...
En lloc d'adoptar nens, fes una fundació per ajudar aquestes dones, no vinguis adoptant nens.
Segur
que... No, fer-ho tot, fer-ho tot.
Segur que ja... Ella mateix ho deia, que el que s'ha d'evitar és aquesta barrera que hi ha a les famílies d'ingressos, de pocs ingressos o ingressos mitjans, que no poden costejar-se un test genètic de $3,000 i després tota la... Si surt uns resultats de risc, doncs a fer-se la mastectomia i la reconstrucció dels pits. Bé.
Què més?
Doncs bé, que també ha agraït en Brad Pitt, que ha estat al seu cantó tots els mesos.
Però si estava fent Guerra Mundial Z per
ja,
tercera
no
vegada.
No, però bé,
estava rodada
que...
ja, home. Ja està rodada.
Ara anem per la família Shin Richards Mueller.
Ui.
Sí. Tenen molts de problemes. Brooke Mueller, la segona ex de Shin, oficial, torna a estar...
Això és com Enredo, recordeu aquella sèrie?
Torna a estar ingressada al Betty Ford Center, ja ho sabeu, un centre per a malalties addictives. Aquesta vegada, però, es juga a la custòdia dels bessons de 4 anys que té amb en Charlie Sheen, amb Bob i en Max. Sheen li ha demanat a la primera ex oficial, Denise Richards, i molt amiga d'ell, perquè sempre li treu dels fregats en què s'hi fica, que li cuidi els bessons mentre Brooke està sota tractament, que sembla que anirà per llarg aquesta vegada. Això no li acaba d'agradar a Mueller, que ha demanat a un jutge que el seu germà es faci càrrec dels petits Shin per no perdre el xec mensual de $55,000 que els hi passa Charlie.
$55,000 per cuidar dos criatures? Jo en puc tenir hasta 10 si vol per 50.000 criatures a casa.
Ja els hi cuides tu, no?
No em costa res.
Però en Charlie no pensa treure-li la paga per als nens si el seu germà finalment guanya la custòdia temporal dels petits. Brooke vol investigar a través del seu advocat si Denise Richards està al darrere de tot això pels calés. tot i que fonts properes a l'actriu han assegurat que no ha demanat ni un penic per la manutenció de les criatures.
Sí, és un tros de pa, la Denise Richards.
És un tros de pa. Els bessons fa un parell de setmanes que viuen a casa de Denise Richards i sembla que anirà per més llarg, potser un any o més. Bé, Michael J. Fox, no sé si tenies aquesta notícia pels Afrons.
Sí, però tu l'ampliaràs millor.
Doncs no, res, que torna a la televisió amb una sèrie nova. Es dirà The Michael J. Fox Show, és la nova comèdia de l'actor de Regreso al Futuro que emetrà la NBC. Diu que està molt i molt content amb la sèrie i emocionat per tornar-hi. La nova sèrie de Michael J. Fox debutarà aquesta tardor als Estats Units a un bon horari, a 9:45 de la nit. Michael interpreta Mike, un expresentador de Nova York que pateix Parkinson i que decideix tornar a treballar. Us sí, sona?
Com es ficarà el nou personatge?
Home, a veure, Parkinson... és que esclar, el pobre...
Diguéssim... Ja sabeu que Michael J. Fox pateix
clar,
Parkinson.
No pot simular que té Parkinson, aleshores ha de fer papers amb personatges que tinguin Parkinson, perquè...
La saga Temblores, que està morta fa temps.
Ja, sí,
i com aguantarà la pressió del rodatge diari Michael J. Fox, que ja sabeu que amb la malaltia pateix. Diu, la resposta és Pilates. Practica Pilates i això li va fantàstic, fenomenal. Doncs si tinc tan poc temps, només dir-vos que faré titulars que en Sam Worthington, que el recordarem per Avatar, un gran actoràs.
Cony, Furia de Titanes.
Era la gran promesa de James Cameron.
Terminator Salvation.
Sí. Doncs molt bé, té un gran reguitzell de pel·lícules, bones, de pes, totes. Doncs té xicota nova. Uf, es sí. Diu Sophie Monk, és model i sembla que...
Model?
Molt bé. I hem acabat?
Kira Knightley està de honeymoon a Còrsega.
Molt bé.
I Demi Moore, que es veu que té un nou xicot, que és australià, que és un catxes.
L'Aram, és l'Aram.
No.
Demi Moore.
Ara me callo.
No, té més pèl aquest que he vist.
Vols dir? És possible?
I es veu que aquest bueno, que diuen que és el seu xicot, han participat, és boníssim, han participat en una masterclass de 3 dies per treure's el certificat de professors de ioga kundalini.
Prou, fins aquí hem arribat, Marta. Després d'això tanquem la secció. Vinga, anem als 40 minuts, les sèries.
Sèries en obert als 40 minuts.
We worked the cases that S.H.I.E.L.D. hasn't classified. Sí senyors, tràiler de S.H.I.E.L.D. I anem pels Aprons i anirem rapidets perquè tenim l'Alfons que ens espera a l'altre cantó per parlar-nos dels còmics. Comencem a veure l'ABC, sèries noves de les que destaquem del canal ABC. La primera és aquesta, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que n'hem parlat moltes vegades, amb Clark Gregg interpretant l'agent Phil Coulson, i bé, és una sèrie sobre els personatges sortits de les pel·lícules Marvel. Mind Games és una altra de les sèries que també ens proposa aquest canal, amb un repartiment encapçalat per Steve Zahn i Christian Slater, que interpreten a dos germans socis d'una agència. Once Upon a Time in Wonderland és un spin-off de la sèrie Once Upon a Time, en aquest cas basada en la història d'Alicia en el País de les Meravelles. Sophie Lowe és Alicia i veurem personatges com la Sota de Cors, la Reina de Cors i la veu del Conill Blanc, que serà l'actor John Lackdow, que l'hem vist ja fent moltes comèdies. Això és el més destacat de l'ABC. Anem per l'NBC. Must be good to be home again, sir. The Blacklist, l'NBC potser una de les sèries més destacades. La nova sèrie protagonitzada per James Spader és una sèrie que ens parla d'un exagent del govern, Raymond Reddington, que ha estat un dels fugitius més buscats per l'FBI. Apareix misteriosament, s'entrega amb una oferta explosiva, ajudarà a atrapar un terrorista que ha pensat... Bueno, es pensava durant molt de temps que estava mort. Tindrà com a interlocutora un agent de l'FBI. També tenim el show del Michael J. Fox que comentaves ara mateix, Marta. Ironside, que és un remake de la pel·lícula de la sèrie de Raymond Burr,
però amb un negre.
Sí, Blair Underwood. Fa molt mala pinta la sèrie, ja ho diguem. Dràcula, sèrie de Dràcula protagonitzada per Jonathan Rhys-Meyers, el protagonista de Los Tudor, un Dràcula ambientat en el segle XIX que acaba d'arribar a Londres fent-se passar per un empresari dels Estats Units que vol apropar la ciència moderna a la societat victoriana.
He vist el tràiler, és per Mojabragas.
Fa molta por, perquè per començar ja l'estrena un divendres, o sigui, la confiança que tenen amb aquesta sèrie ja no acaba de ser del tot bona. Crisis, nova sèrie protagonitzada per Gillian Anderson, d'Expedient X i Delmore Mulroney. És una sèrie que és complicada, no? Perquè és una escola que educa a fills d'elit dels Estats Units. Durant una excursió els hi ha una emboscada i els agafen com hostatges i provoquen una crisi allò important. Belief és una de les sèries produïdes per J.J. Abrams, protagonitzada entre d'altres per Kate McLachlan. Temes com l'habitació, telequinesis, capacitat de controlar la natura o inclús de preveure el futur. Bo és una nena que ha tingut aquests dons des de molt petita, ara té 10 anys i aquests poders són més forts que mai. Més adaptacions del cinema, la sèrie About a Boy, que és sí. La de
no cal,
com es deia, Vida de este chico, o chico, com es deia, Chico Grande,
Així
la del Hugh Grant, sí, bé, sí, la pel·lícula sí. Aquella del Hugh Grant. Bé,
sí, Un niño grande,
Un niño grande es deia, no? Bé, sí. La següent, Family Guide, que és una comèdia protagonitzada pel J.K. Simmons, bé, que fa bona pinta, no? Interpreta un pare sec que li haurà d'ensenyar a conduir a la seva filla, a tallar arbres, la seva exdona té un divorci pel mig, bé, és una d'aquelles comèdies que promet. I Crossbones, que és aquesta sèrie sobre Barba Negra que interpretarà el John Malkovich, que encara no tenim ben bé data, però que es farà. Anem per un altre canal, que és Fox. Doncs Fox ha anunciat que torna a 24, com que ha fracassat el projecte cinematogràfic, torna a la tele i ho farà en només una mid-season, és a dir, 12 capítols. També tenim Dads, que és la sèrie del Seth MacFarlane amb Seth Green i Giovanni Ribisi interpretant un parell doncs, de nois amb èxit que ja passen dels 30 anys i que viuen una vida estable fins que les seves vides donen un tomb quan els seus pares van a viure amb ells. Bé, pot ser divertida. Almost Human, que és sèrie produïda per J.H. Weinman, dels que portava Fringe a la seva etapa final, produïda per Bud Robot, és a dir, J.J. Abrams, i protagonitzada per Carl Urban. És Abrams.
Té molt bona pinta aquesta.
Sí, són androides i policies treballant junts en el futur, 35 anys en el futur, fa bona pinta. Sleepy Hollow, que és aquesta sèrie d'Alex Kurtzman i Robert Orsi, també Abrams i els meus amics, sobre la llegenda de Sleepy Hollow. Veurem com acaba això. I també Wayward Pines, que és sèrie de M. Night Shyamalan, que és el nou Twin Peaks. Quan ja diuen sí. El nou Twin Peaks, comencem malament. Una ciutat americana, perfecta, sense comunicació en el món exterior, ningú pot sortir d'aquesta ciutat, un agent del servei secret va a aquesta ciutat per trobar a dos agents federals que hi han desaparegut. La setmana que ve en farem més, que tenim més canals, i aquesta setmana encara no han arribat totes les sèries. Nosaltres anem ja amb els còmics. Alfons Gumbau, què tal, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí una vegada més.
Doncs vinga, avui te demanem que apretis el turbo perquè hem anat una mica justos, eh? Ja ho has vist per l'hora.
Cap problema, perquè justament aquest mes, després del mes passat amb el solo del còmic, amb tantes novetats, n'hi ha poquetes, o sigui que no hi ha problema.
Bueno, tens 10 minuts, eh? Tu tranquil.
Bé, els ocuparem.
Vinga, comencem.
Doncs comencem amb DC. Aquest mes aquí a Espanya acaben ja totes les sèries de l'Antes de Watchmen, aquesta prequela que buscava les nostres butxaques rememorant el clàssic d'Alan Moore, amb una qualitat, bueno, desigual i segons molts, entre els que m'incloc, ha estat una inutilitat absoluta, però bueno, aquest mes, pels que ho estaven seguint, s'acaben totes les sèries que havien començat.
Ja era hora.
A la vegada, la sèrie de Batman comença un nou event, que és la Muerte de la Familia, que és l'aparició del Joker en aquests nou 52, en el nou univers de DC que tenim des de fa un any aquí a Espanya. Doncs per fi arriba el Joker en aquest univers, amb aquesta saga Muerte de la Familia. Què més? Aquaman comença un crossover amb la Liga de la Justícia de nom El Trono de Atlantis. Aquestes dues sèries, totes dues guionitzades per Jeff Jones, doncs estaran lligades a partir d'aquest mes.
Molt bé.
I el número d'aquest mes de la col·lecció de la Liga de la Justícia, el que conté és el número 0, aquest event que també es van treure de la mà de DC un any després dels 952, que va ser aquest número 0. Doncs el de la Liga de la Justícia està dedicat en exclusiva al Capità Marvel, que fins ara era un dels complements de la sèrie, doncs serà el protagonista d'aquest mes. També tenim un volum amb la sèrie completa, perquè al cap de 8 números ja va ser cancel·lada, però que promet, que és Frankenstein Agente de 6. I finalment una novetat infantil, pels qui tinguin crios i tinguin ganes d'explorar la seva vena friki, tenim una col·lecció de Superman dedicada als més petits, que és Superman i su família. O sigui que els que tingueu crios ja ho sabeu.
Bueno, pues això pels petits més aviat, no? No...
Sí, 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 sí. Bueno, per petits, això que es diu públic familiar.
Que surt el gos, el cripto, no? Totes aquestes
sí,
coses.
Sí, sí. Bueno. Molt maco, tot molt idíl·lic. I si això és el que passava a Espanya, doncs aquest mes als Estats Units debuten dues noves sèries, que són The Green Team i The Movement. Bueno, mínimament inspirat en el moviment de Occupy Wall Street, no? En el que es ve a indicar que només l'1% de la població mundial són grans riqueses, mentre que el 99% restant és de gent humil i treballadora, doncs han decidit dedicar una sèrie a cadascun d'aquests dos grups. Tenim el 1% dels ricatxos en la col·lecció Green Team, que efectivament és un grup de gent amb els calés que es dediquen a financiar inventors, exploradors, aventurers, no sé, pot ser surrealista.
Sí.
I en el 99% de gent humil tenim The Movement, que justament és això, un grup nou de superherois també, que, bueno, que es dedica a protegir els més indefensos, els sense sostre, no?, de les corrupcions i de les avarícies d'aquest món en el que vivim.
Oh.
Bueno. Dues sèries noves de DC. I aquest mes s'acaba l'event La Ira del Primer Lantern de les quatre col·leccions de Green Lantern, i que suposa la despedida de tots els seus equips creatius de totes quatre col·leccions. Per tant, entre elles Jeff Jones, que portava gairebé 10 anys davant de portant el personatge de Green Lantern, doncs es despedeix finalment de tota la saga.
Un dia al fons hem de parlar de DC, perquè no sé què està passant aquí, eh?
No, i passa el que passa com a tot arreu, no?
Bueno, Marvel no passen aquestes coses. Allà tractem,
sí,
bé, la...
Que passa,
allà
sí,
tractem
que...
bé la gent.
Depèn de l'època, eh? Que Marvel n'ha tingut de vessant, sí, sí, xungues.
Però ara DC...
Són cicles, això.
És un Barça Madrid.
Ara li toca DC, bueno, sí, un passa... altre dia ja us tocarà.
DC, des de que va fer això dels 952, noi, van perduts, que no... van canviant els equips creatius cada 2x3, els guionistes marxen...
Sí, en aquest cas, per això, el concret de Jeff Jones... Si marxa és perquè jo crec que ja no dona l'abast, eh? Perquè entre Aquaman, la Liga de la Justícia, la Liga de la Justícia Americana, en fi, i segurament si deixa aquesta serà per començar alguna de nou.
Ja, sí, ja.
Que en aquest cas no hem de patir.
Es l'exploten.
L'exploten, sí, sí, abastament.
Què més?
Doncs ara anem per Marvel, que també us toquen coses, no?
Sí, mai tant. A
veure, alguna. Doncs sí, no, ara aquí a Espanya, com ja va passar fa uns mesos als Estats Units, doncs està arribant la venda Marvel Now. Això què vol dir? Que hi ha moltes sèries que s'acaben, però per començar-ne de noves. Aquest mes, què s'acaba? S'acaben tant els Vengadores com els nous Vengadores d'en Brian Michael Bendis. Arriben al seu final. Aquest mes són els últims números. També arriba l'últim número dels Quatre Fantàsticos d'en Hickman. I també tenim últim volum dels Impossibles X-Force de Rick Remender. Molt bé. Això és el que s'acaba. Ara bé, què comença aquest mes? Buf, moltes coses. En primer lloc, tenim el número 28 dels Vengadores Secretos, però que inclou el Marvel Now Point One, que és un número especial únic, no és cap sèrie, i que serveix una mica de punt de partida de tota una sèrie de noves col·leccions d'aquest event. Que si Vengadores Secretos, que si Guardianes de la Galàxia, Nova, Jóvenes Vengadores, Quatre Fantàstics, X-Force, en fi, tot aquest món de sèries que començaran a partir d'ara, doncs tenim en aquest número com una espècie de pròleg amb una història que les uneix a totes. Per tant, per tothom que es vulgui començar a posar al dia amb Mar del Nau, és un dels números que s'hauria de llegir per força. Però no només tenim això. Què tenim? Nova col·lecció, la nova Patrulla X de Brian Michael Bendis. En I... deixa unes per començar-nos nosaltres.
I en aquest cas... quin debut, eh?
Sí, no?
Però brutal. Molt bé.
Diuen que de les millors, no?
Sí. Està molt bé. Vull dir, és que agafa els personatges dels anys 60 dels X-Men i els porta a l'actualitat i diu, però què esteu fent? I venen allà a repartir una mica a si mateixos, a les versions futures de si mateixos. Vull dir que està molt i molt bé. A més, ho porta... La idea pot sonar ridícula, però és que ho porta genial, a Bendis.
Doncs ja ho sabeu, una de les novetats més recomanables del mes, sens dubte, no?
Sí, clarament.
Molt bé. Tenim també Salvaje Lobezno, que tot i que aquí no s'ha renumerat perquè tenim el número 24, és el número 1 dels Estats Units, i, bueno, en Lobezno fa equip amb la Xana per sobreviure a la Terra Salvaje. Tant en el guió com en el dibuix tenim a Frank Cho.
Sí! Perquè... Clar, tens Frank Cho, Xana, que és, porta taparrabos i poca cosa més. Lobezno i dinosaures, amb un sol còmic. Però què més voleu?
L'altre dia estava escoltant Xerrando de TV, és que li van dedicar quasi mig programa a Frank Cho. Mm-hmm. I és que és tan gran aquest senyor.
Sí, no. És que dibuixa dones increïbles.
Aquí tots bavejant. Ja
sí.
I finalment una altra sèrie nova que ha debut aquest mes, que és els Jóvenes Vengadores. Bueno, una nova alineació d'aquest grup de superherois adolescents que comença la seva andadura en el Marvel Now.
Uh-huh. Molt bé.
I a part de Marvel Now, aquest mes també tenim una història interessant de Mark Millar, que és Lobezno, el viejo Logan.
Ah, sí, molt recomanable.
Sí, oi, també?
Uh-huh.
Una història futurista on en Lobezno, ja envellit, diguéssim, viu en un món governat per tots els villanos i bé, farà equip, ajudarà, vaja, a l'Ojo d'Halcón, que tot i ser Ojo d'Halcón ara és sec, bueno, a travessar el país en aquest món futurista, distòpic, en fi, de Mark Millar també només en podem esperar bones coses.
Sí, està molt bé el còmic.
Per tant, aquestes són les novetats més destacades que tenim aquí a Espanya. I als Estats Units encara tenim algunes sèries que debuten, ja poques, però aquest mes debuta X-Men, que jo dic, X-Men encara no en teníem? Pues no, es veu que no. Entre els nuevos X-Men, los X-Men secretos, les patrulles no sé què, la sèrie X-Men a seques encara no la teníem. Doncs aquest mes, de la mà de Brian Wood, doncs tenim aquesta nova sèrie que té la particularitat de que és un equip de X-Men però format només per dones.
Uh-huh. Ah, mira, escolta, està molt bé i no serà Milo Manara el dibuixant.
Malauradament no, ni no. Tampoc és Frank Cho, però bueno.
Una última cosa...
Sí. Digues.
No, t'anava a dir una última cosa que hem d'anar acabant, al fons. Última notícia.
No, doncs simplement això, que Marvel ja ha anunciat que això de Marvel Now, que sembla que s'acaba fins ara, ja tindrà una segona onada de col·leccions, de sèries, que debutaran arran del final de l'Age of Ultron, aquest event que hi ha ara als Estats Units, que uh-huh. s'acabarà el mes que ve, i això vol dir que a partir del juliol ja començarà aquesta segona onada de Marvel Now. De moment ja hi ha confirmada una sèrie que debutarà el juliol, que és Avengers AI. O sigui que...
Perfecte, Alfons.
Això no té parada.
Doncs ens retrobem a la propera per parlar de Perfecte. Més novetats. Vinga, una abraçada. Adéu.
Adéu.
I nosaltres acomidem el programa. Jacint, fins la setmana que ve. Marta, tu també.
Adéu.
I jo mateix, Ignasi Arbat, m'acomiado. I us deixem amb banda sonora del Gran Gatsby. L'Anna del Rei canta la cançó Young and Beautiful. I la setmana que ve, sorpresa, perquè tindrem l'Aran Bonmatí, que haurà vist no només Iron Man 3, sinó Star Trek Into Darkness. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer you?
not.